Bon dimarts, són les 8, comença el Supermatí. Bon dia, és dimarts 30 de juny del 2026. A Begur ha sortit el sol quan hi faltava un minut per un quart de set i estan ara una temperatura de 25 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i salarials. I també que els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós. I també que el Festival Cap Roig es prepara per encetar l'edició d'enguany amb 31.000 entrades venudes. A l'entrevista d'avui parlarem amb Meritxell Pastor, la nova directora artística de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, quan hi falten pocs dies per la seva 59a edició que es celebrarà aquest dissabte. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. I comencem el repàs informatiu saludant a la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i també salarials.
La decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea general convocada per la Junta de Personal. El sindicat central, sindical independent i de funcionaris, majoritari al cos, denuncia que els agents treballen amb un conveni que va perdre la vigència l'any 2009.
Carles Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Inèdit Empordà farà un nou pas endavant aquest estiu amb la seva edició més ambiciosa.
La mostra de cinema documental musical impulsada pel Festival de Torroella de Montgrí creix de 18 a 12 documentals i amplia les activitats complementàries per convertir cada projecció en una experiència compartida entre cinema, música i reflexió.
Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós.
Segons ha avançat el diari El País i ha pogut confirmar a l'ACN, els fets es van produir el dissabte 27 de juny pels vols a les 6 de la matinada. Els dos sospitosos van entrar en una de les habitacions en la qual dormien un grup de menors d'edat i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba.
I Ràdio Capital s'ha incorporat a Escat Media, una nova redacció transfronterera que neix amb l'objectiu d'explicar la realitat compartida entre la Catalunya Nord i la demarcació de Girona. Maria Alzina, què ens pots explicar?
El projecte l'impulsa en l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i Ràdio Arrels i es va presentar aquest dilluns a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. La iniciativa crearà una xarxa estable de mitjans de proximitat que treballaran de manera coordinada per generar continguts informatius en català sobre els territoris situats a banda i banda de la frontera.
El Cap Roig Festival es prepara per encetar l'edició d'enguany del 2026 amb 31.000 entrades venudes, Maria.
En una entrevista concedida a Ràdio Capital, el director del festival, Juli Guiu, ha explicat que les dades de venda permeten afrontar l'inici del certamen amb optimisme. De moment, els concerts de Bryan Adams i Rick Astley ja han penjat el cartell de complet, mentre que altres actuacions es troben molt a prop d'exaurir les entrades disponibles.
I seguint en plana cultural, perquè la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà tornarà els dies 17, 18 i 19 de juliol amb una programació formada per una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies.
El certamen arriba a la seva 31a edició, consolidada com una de les principals cites dedicades a les arts del carrer a Catalunya. En una entrevista al Supermatí, la membre de l'organització, Eva Gasull, ha destacat que la gran novetat d'enguany és el pes de les estrenes dins la programació.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Música. és que, Marta, ens has d'explicar que desarticulen una xarxa d'explotació sexual que operava, entre altres, a 5 municipis del Baix Empordà.
La xarxa tenia activitat en diversos punts de Catalunya, també al Baix Empordà. El dispositiu policial va incloure actuacions a Palafrugell, Palamós, Begú, Pals i Sant Feliu de Guíxols.
I el Ciber reforça l'atenció sanitària davant l'arribada de prop de 120.000 persones a l'estiu a la comarca.
5 centres d'atenció primària oferiran servei les 24 hores i els consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonge ampliaran l'atenció.
Són gairebé les 8:06. Aquests han estat els titulars principals d'aquest matí de dimarts aquí al Baix Empordà, titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu del Supermatí, del programa que fem en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i aquí també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Ara, però, fem un cop d'ull també als titulars que passen més enllà de casa nostra i posem la lupa a Veneçuela, que eleva a 1.719 els morts pels terratrèmols i busca supervivents a contrarrellotge 5 dies després dels sismes. Aquest dilluns, a La Guaira, la zona més afectada pels sismes, també ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I a l'estat espanyol avui conclou el procés de regularització de migrants amb més d'un milió de sol·licituds. Diverses entitats socials i partits d'esquerres al Congrés demanaven allargar el termini del tràmit per combatre traves administratives. I pel que fa al cas Andic, avui comença el jutjat la declaració dels testimonis amb la família i la terapeuta. Els primers testimonis que declararan al jutjat de Martorell són la parella del fundador de Mango i les germanes de Jonathan Andic. I seguim en plana judicial perquè comença el judici a Vergés i a Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en la pandèmia de Covid-19. L'exconsellera i excàrrecs de salut s'enfronten a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació i 3 més de presó. I la rebaixa de la gasolina es manté fins al setembre, però s'anirà reduint. El govern espanyol també aprova l'eliminació progressiva de l'impost de producció d'energia elèctrica per abaratir la factura de la llum. I un altre punt judicial, perquè el jutge Pedraz investiga la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials per presumptes irregularitats en el cas Leire. A Belén Gualda i a 24 persones més la relaciona amb rescats irregulars d'empreses durant la pandèmia i per això té previst citar-les a declarar com a investigades. I tornem a obrir plana internacional perquè hi ha 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants a la ciutat alemanya d'Estade. La policia ha detingut 3 persones i atribueix l'atac a una disputa familiar per la custòdia d'una nena. Són les 8:08 d'aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026, últim dia d'aquest mes de juny. Nosaltres fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. La jornada estarà marcada per un ambient plenament estiuenc amb domini del sol a bona part de la comarca d'aquí del Baix Empordà. Les imatges del satèl·lit Meteosat d'aquesta matinada mostraven una situació força estable sobre el nord-est de la península sense sistemes frontals actius afectant de la nostra costa. El Servei Meteorològic de Catalunya manté una situació general d'estabilitat, tot i que a la tarda es podrien desenvolupar nuvolades d'evolució al Pirineu i Prepirineu. Al litoral i prelitoral del Baix Empordà el cel es mantindrà majoritàriament serè o amb alguns núvols alts poc importants. Entre el migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols decoratius, però sense risc de precipitació. La probabilitat de pluja, de fet, a la comarca és molt baixa. Les temperatures continuaran elevades. Les mínimes han quedat entre els 20 i els 23 graus a la façana litoral, amb nit tropical a bona part de la costa. Les màximes moran entre els 30 i els 33 graus a l'interior de la comarca, mentre que a la línia de mar quedaran més contingudes entre els 28 i els 31 graus, gràcies a l'entrada de la marinada. I pel que fa al vent, dominarà la marinada de component sud i sud-est a partir del migdia. Al matí bufarà fluix, però durant la tarda es reforçarà fins als 20 o 30 km per hora, especialment a les zones obertes de la costa entre Begú, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. La mar estarà arrissada al matí i amb marejol a la tarda. I nosaltres ara farem una petita pausa aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, de seguida. I tornarem amb l'entrevista que farem avui a Meritxell Pastor, la nova directora artística de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, enguany que celebra la 59a edició aquest mateix dissabte, una edició que també podrem seguir en directe des d'aquí, des de Ràdio Capital, amb una programació especial en directe des de la platja de Portbó, al costat de l'escenari de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. I també, després també ampliarem els titulars que us hem explicat fa una estoneta en el bloc informatiu d'aquest supermatí, abans de tancar-ho tot, com sempre els dimarts, parlant de llibres amb Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que ens porta cada dimarts les novetats de la literatura més destacada. Això serà, però, d'aquí a una estoneta. Fins ara.
Supermatí. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
De debò m'estimes o dius per què ho has de dir? És veritat que em necessites o és que et sents en deute amb mi? Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor. Et puc prendre la paraula, que hi serà si em fas falta, perquè vull el teu amor. Saps que si vens un dia fosc no penso baixar-te a obrir, que el que guardo per mi en el fons ho guardo només per mi. Pots quedar-te tota la nit, no ens molestarà ningú. Fem florir en aquest jardí una flor pel bon humor. O de debò m'he de creure que ens tornarem a veure, perquè vull el teu amor.
Passen dos minuts d'un quart de nou. Aquest dissabte, a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, viu la nit més esperada de l'any, amb la cantada de veneres més mítica de tot Catalunya. És la 59a edició ja d'aquesta cantada, i és per això que avui volem parlar amb la nova directora artística de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que s'estrena aquest any en aquest càrrec, i és la Meritxell Pastor, a qui saludem avui en directe aquí al Supermatí. Meritxell, què tal? Bon dia.
Bon dia, gràcies per comptar amb mi.
A veure, no sé com estan anant els preparatius, queden pocs dies ja per la cantada, com estan anant tot?
La veritat és que molt bé, amb aquests nervis previs, que sempre són gustosos de pair, i res, tot preparat per aquest gran dia, la veritat, amb molta il·lusió, amb molta empenta, amb moltes ganes de gaudir-lo des de dins, no, podríem dir, perquè sempre l'havia viscut des de fora, i la veritat que sí, esperant aquest dia.
Clar, comentaves que hi havia nervis, entenc que els nervis des de fora són molt diferents que els nervis des de dins.
Sí, perquè no se controla, saps? És com dir, ho vull tenir tot lligat, saps? Però al cap i a la fi no ho acabes de controlar tu. Però bueno, sé que anirà tot superbé, vull dir, els grups estan molt contents de poder-hi ser. Lògicament, com tu dius, Calella és l'escenari, no?, de la manera a nivell de territori, a nivell de Catalunya, i per tant, doncs, molt feliç de poder estar al seu costat i viure-ho des de darrere de l'escenari, podríem dir.
No sé què té d'especial la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, perquè a Catalunya es fan moltes cantades de veneres, és terra de veneres, però no n'hi ha cap com la de Calella.
Bueno, suposo que és l'entorn, no?, la història, bueno, aquest caliu, no?, que podem dir que es fa al voltant del mar. Lògicament hi ha cantades molt i molt especials, però bueno, puja a Calella i posa. També, doncs, és la cantada de manera que té més difusió mediàtica, no? Lògicament, no és només cantar per un públic en directe, sinó que també és arribar a través de les pantalles de la gent que t'està escoltant des de casa. Per tant, bueno, jo penso que totes les cantades tenen quelcom d'especial, però si més no, Calella imposa.
Com comentàvem, és la teva primera cantada com a directora artística de la mateixa. No sé les sensacions, quines són, jo m'entenc que hi ha nervis, però no sé, és com que estàs aterrant, que estàs aprenent encara com funciona tot darrere de tota aquesta gran organització com és la cantada de veneres, com està anant aquest primer any?
La veritat és que no m'ho pensava, no?, perquè sempre havia viscut com a músic, doncs vius les coses a dalt de l'escenari, no?, els nervis previs dels assajos, no?, i la direcció artística, doncs, és un repte professional. La veritat és que m'està donant peu a conèixer, a viure tota la preparació, però des d'una banda més tècnica, no?, també, i estic aprenent molt de la gent que m'estic envoltant, ja des de presentadors, guionatge, tota la gent que hi ha al darrere de promoció econòmica, i la veritat és que és un aprenentatge. La veritat és que aquest primer any, doncs, vas de novat en el sentit que et van sortint coses, però bueno, em sento molt acompanyada, molt recolzada, i la veritat és que tot anirà bé, jo penso.
I tant que sí. Per qui no ho conegui, què fa una directora artística, en aquest cas, d'una cantada de veneres?
Doncs a veure, bàsicament, doncs, és la tria dels grups, una mica marcar les directrius en quant al repertori, no?, que no hi hagin lògicament repeticions, hi ha unes directrius de, bueno, que hi hagin cançons en català, en castellà, que la gran majoria del repertori, doncs, tingui ritme de manera, lògicament és una cantada de veneres, i sempre deixes alguna cançó, no?, amb una llicència que pugui ser d'algun gènere cosí de la venera, i després una mica doncs, bueno, que tot tingui un fil, que tot estigui ben connectat, ben enllaçat, que els canvis entre grups puguin ser el més ràpid possible, perquè lògicament doncs, és el que hem comentat, més enllà de que és una cantada en directe, doncs, també hi ha tot, darrere, tot el muntatge de la televisió, no? Que els tempos són molt importants. I la veritat és que, bueno, darrere de la cantada hi ha tot això, no? Hi ha tota una preparació i un engranatge molt, molt coordinat que la veritat és que no l'havia viscut, no? Des d'aquest punt de vista, i també és un aprenentatge per mi, la veritat.
Si parlem del repertori, hem de parlar, evidentment, del meu avi. Es cantarà el meu avi aquest any a la cantada de Havaneres?
Sí, es cantarà el meu avi, era una de les coses que tenia clara des d'un principi. Penso que hi ha cançons que ja traspassen, no? les figures mateixes i passen a ser cants del poble, i la vella Lola i el meu avi penso que són himnes que el poble vol cantar, i per tant doncs, no m'havia plantejat en cap moment deixar-la de fer. I per tant des del primer moment vaig tenir molt clar que el meu avi seria el que concluiria aquesta cantada.
Aquesta feina d'escollir també els grups que venen a cantar, com és? És a dir, també entenc que hi ha qualsevol grup de Havaneres de Catalunya vol venir a cantar a Calella de Palafrugell. No sé com es fa la tria, no sé si ja es treballa en mesos anteriors, evidentment, però com es fa? Com es fa aquesta tria? Com funciona tot?
Doncs la veritat és que és una tria de mesos. Jo vaig, bueno, a nivell de premsa va sortir el mes de març, però jo ja portava uns mesos abans doncs, començant a treballar, i lògicament com a directora artística i com a músic doncs, el que busques és que la tria doncs, sigui el més encertada possible, i sobretot la qualitat musical, que realment arribin al públic, i lògicament tindrem la representació de quatre grups, com podríem tenir-ne molts més, no? Al cap i a la fi s'ha de triar. Val? Però bueno, el que busco precisament és això, grups que puguin arribar, lògicament grups que tenen presència aquí a Palafrugell, perquè doncs, tres dels grups són de Palafrugell, vale? I un en aquest cas és convidat, i per tant doncs, una mica el que busquen és això, la qualitat artística, la sensibilitat, realment cantar a l'escenari de Calella no és qualsevol escenari, no tothom potser pot tenir, podríem dir, les tables, no?, per estar a sobre de l'escenari de Calella, i el que busquen és que pugui tirar endavant, no?, amb aquesta cantada. Però tan digna com tants d'altres grups que altres anys vindran, segur que sí, i altres cantades que també no tenen la difusió que té Calella, però que també hi ha un nivell i una qualitat excepcional, podríem dir.
Sí, tornant al repertori, evidentment ja has confirmat que es cantarà el meu avi, però no sé quin repertori es podem trobar, no sé si voleu mantenir una mica en secret, o entenc que les clàssiques sí que es cantaran. Hi haurà alguna sorpresa en aquest repertori?
Bueno, bàsicament és el que he comentat, els grups hi ha cançons en català i castellà, hi ha cançons de tota la vida, no? Aquelles que sempre agrada al públic, i sempre hi ha doncs, l'empremta, no? Jo penso que la personalitat de cada grup, el segell de cada grup, que fa que una manera pugui sonar d'una manera o d'una altra, no? I per tant doncs, intentant reservar la tradició, però sempre amb aquest aire, no? de novetat, de música més contemporània, amb sonoritats, amb instruments, no? Amb grups que porten una instrumentació més elaborada, podríem dir, altres que són més clàssics en el format de Havanera, vale? Però bàsicament això trobem autors molt diferents, lògicament doncs, tenim doncs, Carles Casanovas, tenim Bastons, tenim Havaneres que han creat els propis grups, no podríem dir, tenim Havaneres populars, lògicament, d'Antoni Mas, de Federic Cirés, vull dir, bueno, bàsicament no vull destapar tot l'engranatge, però sí, trobarem les cançons de sempre i algunes que també doncs, s'han afegit contemporàniament al repertori de l'Havanera.
Parlaves ara de novetats, podríem dir que una de les principals novetats d'aquesta cantada de Havaneres d'enguany és la cantadeta de Havaneres de divendres. Què ens pots explicar?
La veritat és que és un projecte que fa molta il·lusió. Mira, dissabte fèiem l'assaig general amb els nens i veia aquesta il·lusió, aquests ullets, no?, que tenen els nens quan tenen il·lusió per fer alguna cosa, i m'emocionava, no?, i imaginar-me'ls allà a Calella, no?, al Canadell, podríem dir, el passeig al Canadell, amb aquell entorn, la família que acompanya, no?, el passeig, la gent que pararà i de cop i volta veurà uns nens cantant. Jo els deia, dic, és que és un acte únic, que no s'ha esdevingut mai, no? I per tant, doncs, molt il·lusionat. És un projecte que, de fet, s'ha fet a les escoles, liderat per la mestra de música Bet Mesa, i de fet és un projecte que participen centenars, any rere any, aquest és el cinquè any, que treballen al voltant de l'Havanera, tot un repertori, tota una cantata, tota una història, i aquest any he tingut l'oportunitat, com altres anys, d'anar-lo a veure a l'auditori. Va ser espectacular, acompanyar-se les anxovetes, i la veritat és que em feia molta il·lusió portar una mínima representació, perquè lògicament no podem portar centenars d'alumnes, no?, al Passeig del Canadell, però tenim una representació d'uns 30 alumnes que ens interpretaran havaneres, no? Per tant, jo penso que també és el relleu generacional, no?, de que l'havanera té futur, l'havanera també la canten els nens, també la gaudeixen, també s'emocionen, i la veritat és que fa molta il·lusió. Llavors ho fem el divendres a les 8 de la tarda al Passeig del Canadell, és la primera edició, tant de bo puguis venir, doncs hi ha un acte, no?, que pugui quedar dintre del programa d'aquest cap de setmana, la veritat que sí.
No sé si veus una tendència en els últims anys amb el canvi de percepció de l'havanera, perquè possiblement fa anys enrere es veia l'havanera com una cosa d'avis i ja està, però en els últims anys també hi ha projectes com el de la cantadeta d'havaneres o altres projectes d'havaneres a les escoles i centres educatius d'arreu de la comarca, també comarques gironines i del país. Hi ha una tendència de recuperar l'havanera dins el públic més jove?
Home, jo vull pensar que sí, perquè es necessita, no? Doncs no oblidem que la gran majoria de grups, lògicament, són grups que porten doncs molts anys, molt de rodatge, però cal aquest relleu, no? I és un camp popular que al cap i a la fi agrada a la gent, no? I ara el que hem de fer és, doncs, això, captar, no?, a través d'explicar a nivell pedagògic, a nivell cultural, de fer difusió, doncs que realment doncs les veus joves, no?, el públic jove es pugui enganxar en un gènere que fa molts i molts anys existeix. La veritat és que aquí coneixem aquest tipus, no?, de format, però bueno, l'havanera és molt més enllà d'aquest format. Vull dir, tenim havaneres corals, tenim l'havanera, també es ballava, no? Vull dir que són coses que s'han anat poder perdent aquí, no?, i que d'alguna manera m'agradaria anar incloent tot el que em puguin i em deixin, lògicament, doncs, anar engrandint aquest cap de setmana sent visible, doncs, altres activitats relacionades amb l'havanera, amb un altre format, perquè no? Havanera de concert, havanera coral, com he dit, veure els nens que canten, una havanera poder més contemporània, vull dir, una mica on englobi un paraigües la paraula havanera, però des de moltes visions i molts àmbits diferents.
Estem parlant de la 59a edició de la cantada d'havaneres. No sé si és una mica aviat per pensar en la 60a.
Ja la tinc al cap, encara que no s'ho cregui, ja la tinc al cap. Lògicament és, bueno, és un número rodó, i també penso que doncs, el colofó final serà que també serà, sembla ser, l'any Bastons, una persona molt estimada dintre del món de l'havanera i més en el territori on ens trobem. I per tant, sí, ja tinc idees, ja hem començat a engranar tot, tant de bo puguem portar més activitat doncs, de cara al coordinament, perquè bueno, és una cosa que s'ha d'anar coent, que s'ha d'anar preparant, no?, amb molta cara i ulls, perquè al darrere hi ha tot un engranatge, com he dit, no?, molt important, però sí, la veritat és que ja tinc coses pensades de cara al coordinament, bueno, la cantada vinent.
O sigui, no ens pots avançar res, però hi haurà alguna edició especial, sí que es podria fer per aquesta 60a edició.
Sí, segurament hi haurà algun homenatge al senyor Bastons, bueno, Josep Bastons, i després, doncs, bueno, tant de bo puguem engrandir, com he dit, el cap de setmana amb més activitats al voltant de l'havanera, amb la idea, doncs, hi ha diferents idees, però hi ha l'idea de crear un concurs d'interpretació, portar alguna coral que pugui fer un repertori havanerístic i, per tant, en un altre format. Tenim la idea de parlar també amb gegants de Palafrugell per veure si pot sortir algun tipus de projecte al voltant d'algun gegant relacionat amb l'havanera i amb l'escena allà, inclús danses al voltant de l'havanera, ballar les havaneres, no? Vull dir, bueno, hi ha diferents propostes posades sobre la taula, però ara cal doncs encarar-les de cara al curs vinent.
I tant que sí. Doncs Meritxell Pastor, directora artística de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí. Que vagi molt bé aquesta cantada de dissabte, també la cantadeta de divendres, que no ens n'oblidem, i ja parlarem de cares a l'any vinent per la 60a edició, a veure quines sorpreses i quines propostes ens porteu. Meritxell, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, merci.
Adéu-siau.
Adéu.
I nosaltres, quan són 2:15 tocats ja de 9 del matí, ara sí, obrim el bloc informatiu. comencem explicant-vos que la policia local de Palafrugell ha acordat deixar de fer hores extres, serveis especials i operatius extraordinaris per reclamar millores laborals i també salarials. La decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea general convocada per la Junta de Personal. El Sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris, majoritari al cos, denuncia que els agents treballen amb un conveni que va perdre la vigència l'any 2009. Maria Alzina.
Segons el comunicat, les condicions econòmiques no s'han actualitzat des d'aleshores i això ha comportat una pèrdua acumulada de més de 400 euros bruts mensuals per treballador. Entre les principals reivindicacions hi ha l'equiparació del complement de destinació amb la resta de funcionaris municipals del mateix grup professional. El sindicat considera que la situació actual genera una discriminació salarial respecte a altres empleats públics de l'Ajuntament. La representació dels treballadors també denuncia altres conflictes laborals relacionats amb la relació de llocs de treball i amb complements retributius que, segons afirmen, han estat modificats de manera unilateral. La protesta arriba coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Durant les properes setmanes, el municipi acollirà actes destacats com la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, les festes d'estiu i altres esdeveniments que comporten un increment de serveis policials. Des del sindicat adverteixen que molts d'aquests dispositius extraordinaris recauen actualment en personal interí. Tot i això, remarquen que la situació laboral ha esdevingut insostenible i reclamen una negociació efectiva amb el consistori. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que manté converses amb la representació dels treballadors i confia poder arribar a un acord que permeti resoldre el conflicte.
L'Inèdit Empordà farà un nou pas endavant aquest estiu amb la seva edició més ambiciosa. La mostra de cinema documental musical, impulsada pel Festival de Torroella de Montgrí, creix de 8 a 12 documentals i amplia les activitats complementàries per convertir cada projecció en una experiència compartida entre cinema, música i reflexió. Carla Saló.
La programació arrencarà l'1 de juliol i s'allargarà fins al dia 19 d'agost al Cinema Montgrí i en diversos espais del municipi. Les projeccions es complementaran amb concerts, accions sonores, col·loquis i també activitats vinculades als artistes i a les temàtiques de cara documental. Una de les principals novetats serà la creació del Premi Internacional Inèdit Empordà, dotat amb prop de 3.000 euros. El guardó vol reconèixer l'excel·lència en el camp del documental musical i reforçar la projecció de la mostra. El gran protagonista d'aquesta edició serà el cineasta neerlandès Frank Schaeffer, considerat una de les figures més destacades en el camp del documental musical europeu. El festival hi dedicarà una retrospectiva amb 5 projeccions que repassen més de 3 dècades de trajectòria. Entre els treballs seleccionals hi ha produccions dedicades a figures com Gustav Mahler, John Cage i Frank Zappa. Schaeffer visitarà Torroella de Montgrí el dia 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi solar, per presentar una de les seves produccions més recents. La jornada inclourà també una actuació del clarinet i compositor sirià Kinak Ahmed. La inauguració de la mostra anirà a càrrec del documental dedicat a la compositora nord-americana Meredith Monk. Abans de la projecció, la cantant Maria Arnal oferirà una acció sonora al Museu Palau Solterra. La programació també inclou documentals dedicats a figures destacades de la música contemporània, el jazz i la música clàssica. Entre els artistes vinculats a les activitats paral·leles hi haurà el músic cubà Paquito de Rivera, el pianista Itar Golan i el violinista Robert Lakatos.
Els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que presumptament van fer tocaments a dues menors que s'allotjaven a una casa de colònies de Palamós. Carla Saló.
Segons ha avançat el diari El País, ja ha pogut confirmar l'ACN, els fets es van produir el dissabte 27 de juny pels volts de les 6 de la matinada. Els dos sospitosos van entrar en una de les habitacions en la qual dormien un grup de menors d'edat i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les víctimes van alertar de seguida els companys i personal de la casa que es troba a l'entrada de la platja de la Fosca. En aquell moment, els dos homes van sortir a seguir del lloc. Arran dels fets, els Mossos han obert una investigació per intentar trobar els responsables, tot i que encara no hi ha cap detingut.
I aquesta casa de Ràdio Capital s'ha incorporat a Scat Media, una nova redacció transfronterera que neix amb l'objectiu d'explicar la realitat compartida entre la Catalunya Nord i la demarcació de Girona. El projecte l'impulsen l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i Ràdio Arrels i es va presentar aquest dilluns a la Casa de la Generalitat de Catalunya, a Perpinyà. Maria Alzina.
La iniciativa crearà una xarxa estable de mitjans de proximitat que treballaran de manera coordinada per generar continguts informatius en català sobre els territoris situats a banda i banda de la frontera. La voluntat és reforçar els vincles entre comunitats que comparteixen llengua, cultura i interessos comuns. En aquesta primera fase, Escat Media reuneix 18 mitjans de comunicació i 2 creadors de contingut. Entre els participants hi ha Ràdio Capital, al costat de televisions locals, emissores, publicacions digitals i projectes comunicatius de les comarques gironines i de la Catalunya Nord. Durant la presentació, els impulsors del projecte van destacar el paper dels mitjans de proximitat a l'hora de donar visibilitat a iniciatives locals i construir un relat compartit del territori transfronterer. També es va remarcar la necessitat de facilitar l'intercanvi d'informació entre redaccions i millorar el coneixement mutu entre les dues bandes de la frontera. L'acte va incloure una taula rodona dedicada al paper de la comunicació de proximitat. Els participants van coincidir a assenyalar que els mitjans locals són una eina clau per apropar la realitat dels territoris i explicar històries sovint absents dels grans canals informatius. La presentació d'Escat Media ha coincidit amb el 20è aniversari de l'acord de cooperació transfronterera signat entre la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, considerat un dels precedents de la col·laboració institucional entre els dos territoris. El projecte compta amb finançament de la Unió Europea a través del programa de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra, destinat a reforçar la integració social i econòmica de les zones frontereres.
El Cap Roig Festival es prepara per encetar l'edició d'enguany amb 31.000 entrades venudes. En una entrevista concedida a Ràdio Capital, el director del festival, Juli Guiu, ha explicat que les dades de venda permeten afrontar l'inici del certamen amb optimisme. De moment, els concerts de Bryan Adams i Rick Astley ja han penjat el cartell de complet, mentre que altres actuacions es troben molt a prop d'exhaurir les entrades disponibles per aquest any.
L'edició d'enguany arrencarà aquest divendres amb alguns dels noms més destacats del cartell. Segons Guiu, la bona resposta del públic aporta tranquil·litat a l'organització, que també celebra que, de moment, les previsions meteorològiques siguin favorables. L'entorn de Cap Roig és un dels grans atractius del festival, però també implica una dependència important de les condicions meteorològiques, ja que els concerts es desenvolupen a l'aire lliure. Guiu ha remarcat que Cap Roig s'ha consolidat com un dels festivals boutique de referència del sud d'Europa. La clau, assegura, és oferir una programació variada capaç de treure públics molt diferents en un període relativament curt de temps. L'objectiu és combinar grans noms internacionals amb artistes estatals consolidats, propostes familiars i espectacles adreçats a públics diversos. Aquesta diversitat permet ampliar l'abast del festival i mantenir-ne l'atractiu any rere any.
Home, la veritat és que el Festival de Cap Roig és un espai únic al sud d'Europa, per tant ja està consolidat com un dels festivals boutique de referència al sud d'Europa. Què intentem fer i què intentem aconseguir? Que sigui molt eclèctic. Per què? Perquè està molt concentrat en 5 setmanes. Per tant, si contra més obrim aquest ventall a diferents públics i a diferents gèneres, més èxit tindrem i més públic atraurem.
Cap Roig manté també la seva vessant solidària. Tot i que moltes persones associen aquesta iniciativa a l'edició del 26è aniversari, Guiu recorda que les activitats benèfiques formen part de l'ADN del festival des de fa una dècada. Inicialment es realitzava una única nit solidària, però l'any passat es va estendre el model a tota la programació. Davant la bona acollida obtinguda, l'organització ha decidit mantenir la fórmula. Enguany, els recursos recaptats es destinaran a 3 entitats del Baix Empordà amb l'objectiu de reforçar els projectes socials desenvolupats al territori. L'organització defensa que el festival ha de generar un retorn directe al seu entorn més immediat. Aquesta filosofia es reflecteix en diferents àmbits, des de la selecció de productes gastronòmics de proximitat fins a la col·laboració amb iniciatives laborals del municipi. Quan falten 4 anys per arribar a la 30a edició, l'organització assegura que el futur del festival passa per mantenir la seva identitat. Més que transformar-ne el model, l'objectiu és continuar perfeccionant els detalls que han convertit Cap Roig en una cita de referència.
I la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà tornarà els dies 17, 18 i 19 del mes de juliol amb una programació formada per una 50ena d'espectacles a càrrec de 45 companyies. El certamen arriba a la seva 31ena edició, consolidat com una de les principals cites dedicades a les arts del carrer a Catalunya. En una entrevista aquí al Supermatí, la membre de l'organització, Eva Gasull, ha destacat que la gran novetat d'aquest any és el pes de les estrenes dins de la programació.
Segons Gasull, la fira acollirà aquest any 11 estrenes d'espectacles de companyies consolidades del panorama català i estatal, una aposta que reforça el paper de la Bisbal com a plataforma de difusió i exhibició del circ contemporani.
Com a gran novetat, hem programat 50 espectacles a càrrec de 46 companyies, però com a principal novetat, intentant mantenir l'essència com a plataforma de difusió d'arts de carrer, el que seria com a novetat és que després de 30 edicions, i anant a la 31, ens hem convertit en espai on les companyies ja consolidades del territori català espanyol doncs tenen ganes d'estrenar aquí.
L'organització defensa que un dels trets diferencials de la Fira del Circ és el seu caràcter popular i la implicació del conjunt del municipi. En aquest sentit, Gasull ha recordat que la col·laboració amb el teixit associatiu i comercial de la Bisbal es manté any rere any. La Fira del Circ és la Bisbal, ha resumit. Comerços, entitats i veïnat participen activament en una proposta que transforma places i carrers en escenaris durant tot un cap de setmana. Un dels debats que manté l'organització és com continuar fent créixer la fira sense perdre la seva essència. Més que transformar-ne el format, Gasull considera que el repte passa per trobar noves maneres d'arribar al públic i especialment als joves. Per això, enguany s'ha programat un espectacle i un taller de parkour amb la participació d'un campió estatal d'aquesta disciplina. L'objectiu és ampliar els públics potencials del circ i mostrar-ne les múltiples expressions. Gasull també ha volgut reivindicar el circ com una disciplina artística adreçada a totes les edats. Segons ha explicat, molts dels espectacles nocturns atrauen majoritàriament públic adult i incorporen reflexions i processos creatius que van més enllà de l'entreteniment infantil. La responsable de la fira ha alertat igualment de la precarietat que continua afectant moltes companyies de circ. Tot i la qualitat artística dels espectacles, considera que és difícil viure exclusivament d'aquesta activitat. A més, ha assenyalat que l'increment generalitzat dels costos obliga l'organització a fer equilibris per mantenir la mateixa qualitat amb uns pressupostos similars als d'anys anteriors. Malgrat aquestes dificultats, la Fira del Circ al Carrer afronta la seva 31a edició amb la voluntat de continuar sent un punt de trobada entre artistes, públic i territori.
Desarticulen una xarxa d'explotació sexual que operava, entre altres, a 5 municipis del Baix Empordà. La xarxa tenia activitat en diversos punts de Catalunya, però el dispositiu policial va incloure actuacions també a Palafrugell, Palamós, Begú, Pals i Sant Feliu de Guíxols. Marta Castany.
Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'operació ha acabat amb 23 persones detingudes i amb l'alliberament de 6 víctimes. Els investigadors també van identificar més de 50 dones que exercien la prostitució en els immobles vinculats a la trama. Segons la investigació, les víctimes eren captades als seus països d'origen amb falses promeses de feina. Un cop arribaven a l'Estat, l'organització els imposava deutes abusius i les sotmetia a explotació sexual en pisos gestionats per la xarxa. La policia va fer 16 entrades i escorcolls en diversos municipis. Durant l'operatiu es van intervenir prop de 200.000 euros en efectiu, substàncies estupefaents, documentació i 3 vehicles d'alta gamma. La jutgessa ha decretat l'ingrés a presó sense fiança dels principals investigats. També ha ordenat el tancament temporal de 5 cases de prostitució vinculades a l'activitat delictiva. La investigació es va iniciar després que professionals sanitaris detectessin indicis d'una possible víctima. La coordinació amb els grups policials especialitzats va permetre activar els mecanismes de protecció i iniciar les diligències. La causa continua oberta i no es descarten noves detencions.
I el ciber reforça l'atenció sanitària davant l'arribada de prop de 120.000 persones aquest estiu a la comarca. 5 centres d'atenció primària oferiran servei les 24 hores del dia i els consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonge ampliaran l'atenció, Marta.
Així és, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà reforça els dispositius assistencials aquest estiu davant l'arribada de prop de 120.000 persones a la comarca. L'increment de població representa un augment del 60% respecte als residents habituals i obliga a adaptar els serveis sanitaris per garantir l'atenció a residents i visitants. La campanya sota el nom Estiueges al Baix Empordà i tens una urgència mèdica vol ajudar els visitants a saber on han d'anar en cas de necessitat. El material informatiu es distribuirà en allotjaments turístics, oficines de turisme, farmàcies i ajuntaments, amb informació en català, castellà i anglès, sobre horaris i ubicacions dels centres sanitaris. L'objectiu és facilitar l'accés als recursos sanitaris i informar les persones que passen les vacances al territori sobre quin és el centre més adequat segons cada necessitat assistencial.
Durant els mesos d'estiu, 5 centres d'atenció primària de la comarca oferiran atenció continuada a les 24 hores del dia. Es tracta dels centres de Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El centre d'atenció primària de Palamós mantindrà l'horari habitual de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre.
També s'amplien els recursos als consultoris de l'Estartit i Sant Antoni de Calonge. A l'Estartit el servei funcionarà de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre, mentre que els caps de setmana i festius obrirà d'11 del matí a 8 del vespre. A Sant Antoni de Calonge l'horari s'allargarà durant l'estiu i a partir de mitjan juliol també s'oferirà atenció als caps de setmana i festius. Per facilitar aquesta informació, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha posat en marxa una campanya conjunta amb la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. La iniciativa inclou material informatiu en català, castellà i anglès que es distribuirà en allotjaments turístics, oficines de turisme, farmàcies i ajuntaments.
Ai, 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 quin goig que fa!
Passen 2 minuts de 3:15. Ja sabeu que aquesta hora, els dimarts, hem de parlar sí o sí amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé.
Ho comentàvem ara, just abans d'entrar, em deies el juliol ja no es fa programa. Doncs no, avui és l'última secció de la temporada de recomanacions literàries amb la Maria Teresa, així que no sé si tens res especial preparat o és un llibre també com els altres.
No, mira, sí que volia fer un llibre com els altres, ja ho tinc a la mà. El que passa que, en tot cas, sí que podríem parlar de una mica el que repetim sempre, eh? A l'hora de trobar bona lectura entreu a les llibreries. I no ho diem per vendre als llibreters, això ho diem perquè estem absolutament convençuts que és l'únic lloc on podeu triar entre molta oferta i molta varietat i en el qual els llibres, és a dir, l'estètica, el gruix, el color, la portada, la contraportada, el títol, tot us crida. Vull dir, siguem molt conscients de que en aquests moments llegir o triar a partir de recomanacions que t'arriben en el mòbil cada vegada és un error més gran. Mm-hmm. Perquè queda com un embut molt curt, molt petit, s'està escanyant.
Sí, sí,
i en el moment en què comencem a mirar, doncs jo què sé, surt un article sobre estoïcisme, que us ho dic perquè ens va passar amb un client molt simpàtic, que un senyor argentí, que viu per aquí a la zona i tal, i em diu, Teresa, qué curioso, ¿verdad? Hay un renacimiento de los estoicos. I jo dic, a veure, Rodrigo, ¿estás seguro? Porque, clar,
a mi no m'ha arribat,
sí,
no?
Diu, abro el mòbil, diu, voy para buscar algo, i en seguida me salen artículos y tal, i jo dic, bueno, pues es porque te los lees, saps, que te salen más.
Sí, sí, exacte.
Però ell estava convençut que el món anava cap a molt bé, o sigui, l'home feliç. El vaig desencantar una mica,
sí,
però
sí.
Bueno, doncs això, la gent, penso que moltes vegades no en som conscients, o sigui, ens pensem que algú que ens surt, surt a tothom, no?, sense saber que tot això va dirigit a nosaltres, perquè un dia ens hem llegit, doncs, els més venuts de l'avantguàrdia, ens hem llegit les 10 novel·les negres millors de l'any, Llavors només et sortirà o novel·la negra o novel·la d'històrica o romàntica, depenent del que hagis llegit, no? Per tant, la llibreria és un lloc on hi ha molt més, o sigui, nosaltres aquí crec que tenim uns entre 12 i 15.000 títols, i d'aquests en seleccionem uns 30 o 40 a la taula de novetats perquè, bueno, perquè són llibres que hem llegit, perquè ens venen garantitzats per l'editorial, perquè hi ha editorials petites que no tenen la capacitat d'arribar a tothom. Per tant, és allò, trepitgeu llibreries, que a més, nosaltres aquest any a Torroella s'ha fet una campanya que és refugi climàtic, mm-hmm. i com que és un lloc que es pot tafanejar durant estona i evidentment no cal comprar, doncs que hi hagi de respirar per la calor, que entri a la llibreria i que es refaci una mica. Aquest és un consell que podria servir per l'estiu, no?
Vull sí, dir, i tant que sí,
i
tant
llavors,
que sí.
Dir-te una mica per sobre que el llibre que em va durar només un dia i mig, que va ser aquest cap de setmana,
ostres,
perquè vaig quedar absolutament i totalment fascinada, m'he de disculpar perquè només s'ha traduït al castellà, em sap molt de greu la poca traducció que hi ha de grans obres al català. És un llibre editat per Siruela i es diu Inventario, de lo que queda, cuando el bosque arde. Aquest és el títol, mm-hmm. el títol una mica llarg, sí. Inventario de lo que queda cuando el bosque arde. L'autor és italià i és anestesista, i tot i que ha fet obres de teatre i és un home que ha estat fet, han fet també articles curts i narracions curtes, és la seva primera novel·la, té escassament 40 anys, o sigui, és just 40 anys, és del 1986, mm-hmm. va néixer a Chicago, però per qüestions de que hi havia la família, no, perquè hi va viure un parell d'anys, i ell es considera, i és total italià, allò, de soc arrel. I aquesta obra parla de... d'alguna manera com ens parlen els objectes després d'un canvi o d'una pèrdua. Vull dir, és un llibre dur, és la mort per accident dels dos fills d'una família, és, ell ni tan sols els hi posa nom, són padre, madre, major i menor, i aquests són els quatre personatges principals de l'obra, però els que ens expliquen què ha passat aquí són els objectes de la casa. Mm-hmm. Per fer-te una idea, l'objecte que parla és l'aspirador, un encenedor, mm-hmm. una cantimplora, un rellotge, un marc de plata de fotos, mm-hmm. Un obre cartes. Aquests són els articles. Com ho fa? Si voleu us llegeixo el primer.
Perfecte,
que tant. És el marc de plata, mm-hmm. explica una mica com és la casa i llavors et diu marco de plata, 15 per 22 centímetres. Disculpa el meu castellà, eh? Diu, la foto de los chicos que hay en la mesita del recibidor es la misma que se ha usado para la lápida. Se tomó después de una comida de Navidad y lo retrata con la cara roja y la camisa desabrochada mientras mayor coge por el brazo a menor. Los dos hermanos se miran, anticipando un segundo el momento en que estallarán en risas. Después de esa foto no hubo más, o al menos no de ellos dos solos. Alguna instantánea posando, mayor de pie, menor de rodillas, con el resto del equipo en un torneo organizado por la parroquia, o todos en fila, con los amigos y la tarta de cumpleaños en la mesa. Decenas de autorretratos con muecas, gafas de espejo, marcas de bronceado, vasos de cerveza en alto. Pero otras fotos que merecieran imprimirse y colocarse en un marco de plata, de esas no.
Ostres.
I aquest és el primer moment, el primer capítol. A partir d'aquí, tots els objectes. És un llibre espectacular.
És que em sembla, clar, entenc que tu hauràs llegit moltíssims més llibres que jo, no en tinc cap dubte. Però jo no recordo un llibre amb aquest funcionament, amb la despersonalització, diguéssim, de les persones i i la personalització dels objectes.
En principi, jo crec que, mira, que no l'he llegit, i això seria, és una confessió gran, però el llibre de l'Irene Solà, de com es diu, com es diu, Montse, la cavalla.
Demanem ajuda.
Cavallo i la sí. No, ja us ho diré. Jo ara continuo parlant. Sí que allà eren els elements, muntanya també, el cel, els núvols, els que parlaven de la història. Jo canto i la muntanya balla, ara m'ha vingut abans que...
Sí,
jo
també canto l'estava buscant, exacte. Balla. Canto jo i la muntanya balla.
Sí, 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 canto jo i la muntanya balla, sí, sí. Doncs aquest llibre té aquesta idea també, la Irene sé que utilitza els elements per parlar de la història, però sí que és veritat que aquest inventario ha sigut una sorpresa absoluta perquè... sobretot també la manera en què et va donant la informació de què passa, perquè en realitat va saltant en el temps, a vegades són articles que encara són a casa després de 10 anys de l'accident, uh-huh. o hi són just després, una setmana després, perquè clar, els pares doncs, van canviant, però també et van explicant coses de la seva vida en comú quan els nens eren petits. I és curtet, és un llibre curt, hi ha, bueno, 230 pàgines, 250, vull dir que això vaig llegir en un dia i mig, vull dir que no... I poder és una molt bona manera de llegir-lo, a raig, perquè no és una obra per anar-la deixant gaire, en petits es mou amb els personatges, amb el que els hi passa. En realitat també hi ha un judici per veure qui... estava conduint, els dos germans moren, però hi ha un amic del petit que queda en coma, llavors hi ha un judici de les parts, a veure en realitat qui era el que estava conduint, perquè no ho poden arribar a deduir gaire bé.
Em comentaves, Maria Teresa, que l'has llegit a raig. En algun moment has hagut de tancar el llibre, seure dos minuts i dir, ostres, és que és dur.
Sí, hi ha algun punt, a més que, és que a més està escrit d'una manera molt poètica també, hi ha algun moment en què es posa una mica d'angoixa al cos i, i havia de parar, sí, allò, respirar fondo i deixar que el que acabava de llegir digerir-ho mica, saps?
Sí,
són obres intenses, perquè també crec que de mica novel·les com aquesta ens fan entendre el dolor una mica més, el dolor de com ho viuen les famílies o què queda, no? Quina desolació queda després d'una pèrdua. De fet, en un article que li fan a aquest autor, que es diu Michel Rouault, que em sembla que no ho he dit, ell diu, ell és anestesista, ell es guanya la vida fent d'anestesista, i diu que, és clar que veu molt sovint el dolor de les famílies o empatitza molt amb la gent, i que no hi ha, i és que això ja ho havíem dit abans en alguna altra ocasió, no hi ha una paraula que ens digui com quedem quan es mor un fill, no? Vull dir, un home queda viudo, una dona queda vídua, no, quan es mor el pare una mica és allò orfes, però quan se'ls hi mor un fill no hi ha paraula, i això és molt sorprenent. I ell ho diu en italià, o sigui que no hi ha paraules en italià, ni hi ha paraula en català, ni no sé per què no l'hem trobada o per què no s'ha fet.
Sí.
Però imagina't el dolor més gran que hi ha en les pèrdues familiars i no té nom.
No té nom. Bueno, com no tenen nom tampoc les persones del seu llibre, lligant-ho així.
No, ell ho fa universal, poder perquè d'aquesta manera és més... sí, és... ens interpel·la una mica tots, saps? Vull dir, els que són pares és padre, els que són mares és madre.
Sí. Doncs, Maria Teresa, si ens vols recordar el títol del llibre?
El llibre és llarguet, el títol, Inventario de lo que queda cuando el bosque arde. L'autor es diu Michel Rouault, està editat en castellà a l'editorial Ciruela. Fem una crida aquí ja a les editorials catalanes per si ho poden traduir al català, sisplau. La traductora és una noia que es diu Natàlia Zarco, trempadíssima, ho fa molt i molt bé, i això és tot per parlar d'aquest llibre, vull dir...
Doncs,
no sé, ja ho sabeu.
T'anava a dir que moltíssimes gràcies per tots aquests dimarts que ens portes les recomanacions literàries. Esperem que la temporada que ve puguem seguir comptant amb tu, Maria Teresa, per aquestes grans recomanacions que ens portes.
Sí,
i això, el que comentava abans, trepitgeu les llibreries, parleu amb els llibreters, que són qui en saben més. Maria Teresa, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Igualment, a vosaltres. Molt bon estiu.
Adéu-siau. Nosaltres ho deixarem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur en aquest matí de dimarts 30 de juny del 2026. I tornarem demà, com sempre, a les 8. Adéu-siau, que vagi bé.